Dolça, oh dolça primavera. Dolça, oh dolça primavera, de l'any reina agradosa i vera, temps de florir de tota cosa, de ballar en rotllo sense nosa. El fred agut ja no se'ns clava, els vells ocells canten als arbres. Tau, tau, cucut, quivit, El mes de maig i les palmeres fan les masies enciseres. Corren els xais enjugassats, sonen pastors, no hi ha descans. Podem sentir com els ocells piulen cofois aquests vells cants. Tau, tau, cucut, quivit, Els prats alenen amb dolçor, les flors als peus són un petó. Van a trobar-se els amants, el sol les velles van cercant. En tot carrer, una cançó vol dar-nos goig amb el seu so. Tau, tau, cucut, quivit, Dolça, oh dolça primavera. Aquest poema que acabem de sentir, que porta per títol Dolça, oh dolça primavera, és un poema escrit per Thomas Nash, un poeta i dramaturg anglès que va educar-se a Cambridge, que va escriure molts pamflets satírics i va protagonitzar nombroses controvèrsies literàries i socials.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, ja hem arribat al mes de maig. Això és Tirant de llibres, estem al programa número 197, perquè avui és dilluns 7 de maig de 2012. Ja heu vist que hem començat aquest poema, amb aquest poema parlant doncs, del mes de maig, precisament, dels ocells. Heu sentit que aquestes onomatopeies que sentíem són els cants del rossinyol, del cucut, de la fredeluga i del mussol. Bona nit, Joan.
Bona nit. Per maig cada dia un raig, diuen. I sembla que es va complint els pronòstics, eh?
Vols dir, aquest plou mes de maig? Molt.
Esperem que aquesta pluja que cau tan sovint serveixi perquè la gent es dediqui més a estar dins de casa i llegeixi més llibres, oi?
Això també.
Saludem... Bona nit. Bona tarda.
Bona tarda. Saludem també la nostra tècnica, la Gemma Grau, que com sempre ens fa un control tècnic excel·lent. I bé, hem de presentar el programa que tenim avui. Avui tenim dues cròniques, des de les Illes Balears, amb la nostra benvolguda companya Laia Martínez, i també des del País Valencià, amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló. No podem garantir que aquest sigui l'ordre en què les fem, les cròniques. La Laia intervindrà una mica més tard. I també tenim la Biblioteca Viva, oi, Joan?
Sí, parlem de les novetats de la Biblioteca del Cruixador, doncs a partir del divendres 11 fins al divendres 25 d'aquest mes.
Avui tenim una entrevista amb l'escriptor d'aquí de Sant Celoni, l'escriptor i poeta Jordi Julià. Parlarem dels seus últims llibres, Circumstàncies adverses, Poètica per a un ninot i Poètica de l'exili, un llibre d'assaig i dos llibres de poesia que han sortit fa relativament poc temps. Tenim també l'editorial. Avui en Jordi no el tenim a l'estudi, però sí que no el tenim aquí, però sí que el tenim en esperit. Ell sí que hi serà, aquí al programa, telefònicament.
Exactament.
Ens parlarà de...
Crec que recuperi també la seva mobilitat.
Ens parlarà d'un tema que es diu Cultures polítiques irreconciliables. A veure què ens explicarà l'apartat de l'editorial. Joan, avui toquen microrelats.
Sí, n'esmentarem tres, llegirem tres microrelats de l'Associació de Relataires en Català, i que és el nostre compromís que vam adquirir amb aquesta entitat quan ens ho va demanar.
Tenim també llibres a la carta. L'Helena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre d'Empar Moliner, Desitja guardar els canvis, i com sempre acabarem el programa amb el noticiari i amb la frase que avui ens portarà en Joan. Som-hi.
La crònica.
Bé,
Bé, doncs ja tenim la nostra envolguda companya Empar Murelló. Molt bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada a totes i a tots. De nou ací al Tirant de Llibres des del País Valencià. I bé, m'agradaria contar-vos coses que ja s'han tancat, però com que just ahir acabava la fira del llibre i hi ha prou bons resultats, doncs m'agradaria també parlar-ne abans de dir cap altra notícia, no? Diguem-ne que la bona notícia és que les vendes han crescut un 15%, tot i que el llibre electrònic s'incorpora cada vegada amb més presència, doncs la veritat és que els lectors i les lectores del País Valencià o de València, si voleu, s'han apropat a la fira del llibre, han comprat llibres, diuen que la xifra de vendes global s'apropa als 800.000 euros i això en un any tan crític i amb tanta crisi només es pot entendre, segons l'organització, per la fidelitat dels lectors i de les lectores, però també dels llibrers i de la gent que desinteressadament ha participat de manera generosa en actes, en la convocatòria, en les activitats. Els músics, actors, il·lustradors, contacontes han participat moltes vegades de manera completament altruista, no? Era una fira que comptava amb pocs mitjans econòmics i tanmateix ha anat molt i molt bé. Es tancava ahir, els lectors estaven contents, s'havien comprat prou llibres i els llibreters també estaven ben contents amb les vendes, clar. Quins són els llibres més venuts? Bé, en valencià, diguem-ne, en castellà és una altra història, però en valencià els llibres més venuts en literatura infantil i juvenil han sigut Mamà, de Carles Cano, i Musiqueries, de Dani Miquel. I també La rata Marieta, que és un clàssic per als xiquets que porta més de 20 anys tirant de beta, doncs La rata Marieta, de Fina Masgrau i Lourdes Beiber, també han sigut entre els llibres més venuts, es poden contar. Bé? Respecte de la narrativa en valencià, destaquen Ombres de la nit, de Ferran Torrent, i Un tros de cel, d'Isabel Sada Simó. I també La irrosió forta i ben quallada, de Vides desafinades, que és la darrera obra de Xavier Aliaga. Aquí vaig tindre ocasió d'escoltar en la lectura d'un fragment de la seva obra el dia de Sant Jordi. Molt bé. Aquesta és una bona notícia, com diem. Respecte de llibres editats, m'he quedat amb l'editorial Bromera, com que l'editorial Bromera també sabeu que té un premi que és el Ciutat d'Alzira i que prestigia els autors i les autores valencianes i els llança, diguem-ne, també cap al món docent i de les escoles, doncs m'he quedat en aquesta editorial i els llibres més venuts de Bromera han estat, com us dic, aquesta novel·la de Ferran Torrent. I també ha tingut moltíssim, i l'aclaració per descomptat, però ha tingut moltíssima repercussió, se nos diuen, un llibre CD, que és el Cantivicorum Júbilo. És de l'Orfeo Infantil, però també Marc Granell i Josep Ballester han sigut dos dels autors que han escrit poemes, el Josep Lluís Vall de Cabres ha fet la música i Manuel Boix, que és un il·lustrador magnífic, ha fet les il·lustracions i tots plegats van estar signant exemplars de l'obra aquest cap de setmana passat que ja ploia. Bé, la novel·la de Ferran Torrent, com us dic, ha estat un dels llibres més venuts, L'Hombre en la nit. Es tracta d'un joc perillós d'identitats i de missions secretes en la València dels anys 50, els acaballes dels anys 40 i principis dels 50. Mostra la història de la ciutat de València a partir d'una venjança d'un gitano que ha sobreviscut als camps de concentració. No? I bé, i és també un relat, diguem-ne, d'identitats desdoblades i de missions secretes. I després l'obra de Isabel Clara Simó, Un tros de cel, que conta la història commovedora d'una xiqueta, una dona forta també després, una jove ginesa que és venuda com a esclava quan era menuda. I a partir d'ahí se fila tot el relat i afortunadament la dona es rebel·la contra el seu destí, veritat? I després de literatura juvenil, doncs el Premi Bancaixa de Narrativa Juvenil, que és En les mans perdudes, de Raquel Ricard, la setmana passada es va presentar així en la Fundació Bancaixa eixa obra, i vam tindre el plaer de contar no només amb l'autora, sinó també amb el seu germà Pep Ricard, que és un actor reconegut que va fer la lectura d'alguns fragments del llibre de l'autora, veritat? I després una altra cosa que us dic, l'editorial Busquets, La nevada del Cucut, que ha sigut Premi Llibreter 2011, ha sigut una de les obres també més venudes, l'autora va estar signant exemplars, i com a novetat, 3 i 4 va treure la seva darrera obra respecte de l'univers Fuster. Es diu Viatge pel meu país, i són textos de Joan Garí, i hi ha fotografies d'Antoni Vicent, i el que es deixa entreveure en aquest llibre és el recorregut que Joan Fuster va fer pel País Valencià. I com a cosa curiosa del Joan Fuster, divendres vaig tenir l'oportunitat d'assistir a la Fira del Llibre de València i es presentava una obra fusteriana. Es deia Fuster Meloman. I eren el recull d'escrits de... Això no sé si ho puc contar per antena, però bé, ara aprofite ara que no ens escolta ningú. Eren els reculls de textos sobre música que tenia Fuster. Bé, aquesta obra que es va presentar divendres m'ha dit un pardalet volador que ara mateixa està en retirada o, diguem-ne, aturada o confiscada o no sé com digueu dir, perquè l'hereu no ha donat permís per a la publicació ja estava feta, així que no sé què ha passat. Qui va tindre ocasió de comprar el llibre aquests dies, doncs perfecte, però qui no, doncs mira, no sé si se quedarà com una cosa incunable pels segles de segles. Ja veurem què passa amb l'hereu i amb l'autor, tot plegat. I bé, i això és tot. La propera setmana us parlaré d'agendes, però jo crec que com a llibres ja està bé. Les meves recomanacions i les meves adquisicions en la Fira del Llibre han estat La memòria d'un suix pintat de Llach, El Fuster Meloman d'Isidre Crespo, i afortunadament també he pogut comprar Cant de mi mateix de Walt Whitman, Enlaç prevent del nou món de Vicent Alonso, i bé, i estic contenta d'haver comprat tots aquests llibres, ja veurem quan llegiré. Ara m'acomiade perquè el programa és molt, molt llarg i queda més temps per parlar. Adéu, adéu, moltes gràcies.
Adéu, bona esplada, gràcies per la teva intervenció, en part. Seguim.
La Biblioteca Viva.
Bé, amics i amigues, avui a l'espai de la Biblioteca Viva parlem de les novetats o dels actes que fa la Biblioteca L'Escorxador de Sant Celoni. El divendres dia 11 de maig, a les 6 de la tarda, hi ha la petita hora del conte, amb el títol de Els sons de l'univers, a càrrec de l'Alquímia Sonora. Recordeu que això és un teatre per nens petits i que s'ha de demanar hora abans, perquè veu que hi ha una mena d'overbooking i s'ha de trucar abans a la biblioteca. Pues ja direm el lloc, el telèfon, si de cas, o la pàgina web per poder-ho fer. També el mateix dia, 11, però a casa de la Vallòria, a l'hora del conte, amb la història que es diu Xim Pam Pum Sons, a càrrec de l'Elisabet Ulibarri. Això és a la biblioteca de la Vallòria, no la de Sant Celoni d'aquí, sinó d'allà, Major, o carrer Major número 15, i també és un acte de tipus infantil. El divendres 18 de maig, a les 8 del vespre, ja passem una setmana, Tas de lletres amb Teresa Brutau, La inspiració quotidiana, porta per títol. El lloc serà la sala Bernat Martorell de Can Ramis, no la biblioteca, Sala Bernat Martorell, que és el que està aquí al costat aquí de la ràdio, a la plaça de la Vila 25. Organitza la mateixa biblioteca i és una conferència, pràcticament. El divendres 25 de maig, l'hora del conte, l'arbre en comptes de cireres li creixien contes. Així, aquest és el títol que m'han donat a càrrec de Raquel de Manuel. Això serà a la Biblioteca L'Escorxador i també és un acte infantil al qual també cal demanar hora anticipadament per poder anar allà. Ja sabeu que heu d'anar a la pàgina de l'Ajuntament, buscar sota de tot que diu biblioteca i allà trobareu doncs, l'enllaç per poder demanar aquest horari. I bé, això és tot.
L'entrevista.
Bé, és pràcticament un quart de 10, continuem aquí a Punset Ràdio Sant Celoni, en directe Tirant de Llibres, i avui tenim la presència a l'estudi de l'escriptor Jordi Julià. Molt bona nit, Jordi, gràcies per haver acceptat la invitació, per venir al programa.
Molt bona nit, ja sabeu que sempre que m'ho dieu, aquí em teniu.
Recordem els nostres oients, bé, ells ho recordaran perfectament, que fa cosa d'un parell de mesos, potser una mica més, ja vas estar aquí al programa, vam parlar de qüestions d'actualitat, i vam quedar que, com que se'ns va quedar el temps molt curt, doncs que et demanaríem que tornessis a venir per parlar bàsicament de literatura, perquè pròpiament en aquests últims mesos has tret 3 llibres, dels quals val la pena de parlar, 2 de creació, de poesia, i un d'assaig. Jo volia començar a preguntar-te coses sobre el primer llibre, que es diu Poètica de l'exili. Porta un títol crec que bastant significatiu, L'elegia contemporània en la lírica catalana de postguerra. Està editat per Lleonard Muntaner, editor. Crec que la primera cosa que hauríem d'aclarir als oients és que és un llibre d'assaig.
Sí, sí.
I per tant, i tenint en compte que un dels altres llibres comença, té el títol que es diu així, Poètica per un ninot, crec que estaria bé, encara que possiblement molts oients ja ho saben, però altres potser no, crec que estaria bé d'aclarir què és una poètica.
Bé, una poètica és una reflexió sobre l'acte d'escriure i pròpiament dit sobre el que seria la poesia. Originàriament, totes les manifestacions culturals per escrit o verbal, o verbals no es deien literatura, perquè això implicava que s'havien d'escriure, com que hi havia un rerefons doncs precisament oral, es deia poesia, i poesia ho era tot, fins i tot poesia dramàtica. Això estem parlant de l'antiga Grècia.
Aristòtil parla de la seva poètica.
La poètica d'Aristòtil. Doncs bé, la poètica d'Aristòtil és una reflexió sobre l'acte d'escriure, sobre com escriuen els altres o sobre com escriu un mateix. I per això el llibre de poesia es diu Poètica per un ninot, perquè és una reflexió sobre l'acte d'escriure i de fer poesia. I Poètica de l'exili, que és un assaig sobre els poetes que es van exiliar i com van explicar les seves experiències de l'exili líricament, es titula Poètica de l'exili. Hi ha una ambivalència en aquest títol. Poètica perquè és una reflexió de com s'escriu un cop ets a l'exili. El que pots fer i el que no pots fer. Però això, evidentment, fixant-nos en com han escrit aquests autors i les reflexions que han fet. I també Poètica de l'exili perquè volia deixar molt clar des del títol que aquí no m'ocuparia de parlar dels dietaris, dels assaigs, de la narrativa produïda pels escriptors que van a l'exili, sinó precisament dels poemes, que és possiblement l'àmbit més desatès, diguem-ne, de l'estudi de l'exili, que és, podríem dir-ne, un estudi emergent o un nou àmbit que s'intenta recuperar, juntament amb aquesta efervescència de la memòria històrica, de la transició ja en fa 30 anys, i per tant ja podem deixar el silenci enrere, i per tant podem deixar gairebé 90 anys de pau i de silenci també respecte a la Guerra Civil. Doncs, evidentment, el que volia és reflexionar a propòsit de com els poetes havien escrit líricament la seva experiència a l'exili.
No només parles de poesia, parles també de pintura. Hi ha un parell de quadres que són reproduïts, un quadre de forma Maddox Brown i un altre quadre de Xavier Nogués.
Sí.
I també parles de música.
Parles i de narrativa.
De Verdi, per exemple. Podem dir que amb aquest llibre estàs fent literatura comparada?
Home, la voluntat és fer literatura comparada. Diguem-ne que, com a comparatista que sóc, no puc restringir la meva mirada als textos al que seria l'explicació concreta d'un text. Intento fer tot el que sé fer o tot el que em demana un text que faci. Hi ha un moment en què necessito fer història de literatura per contextualitzar, n'hi ha d'altres que necessito explicar un text o fins i tot comparar un text amb altres versions que n'havia fet, i aquí estic fent crítica textual. A vegades també estic valorant i estic dient, bé, aquests poemes són millors que uns altres, i evidentment estic fent crítica literària. I també com a comparatista el que faig és comparar precisament la literatura o una manifestació literària o un poema concret amb poemes d'altres llengües o també amb manifestacions artístiques, música, pintura en aquest cas. I com a teòric que sóc, doncs el que vull és fer una poètica, una reflexió de com escriuen. Per tant, bé, suposo que aquest és un vici dels que hem estudiat teoria de la literatura, literatura comparada, i de pas doncs ja també teníem tota una tradició, tot un pòsit, tota una formació de història de la literatura. I per tant, doncs bé, no podem fer res més que semblar-nos al que ens han ensenyat que havíem de fer, però també el que ens demana el text literari.
La literatura catalana és evident que s'ha fet seu el tema de l'exili per raons evidents i notòries, tot i que aquest no és pas un tema exclusiu de la nostra literatura. De fet, és un tema ben universal.
Evidentment.
L'Odissea, per exemple, la Divina Comèdia, la Bíblia, en cadascun dels capítols que dediques a la poesia de Riba, de Màrius Torres, de Pere Quart, de Foix, de Carner, perquè això ho hem de dir, el llibre té un capítol introductori on expliques les teves intencions i després hi ha 5 capítols més que es dediquen monogràficament a cadascun d'aquests escriptors, que hem de dir ara. Fins a quin punt t'interessa en cadascun d'aquests capítols que dediques a cadascun d'aquests poetes rastrejar la influència dels clàssics en cadascun d'aquests autors? O més aviat t'interessa veure quin tipus particular d'exili es manifesta en cadascun d'aquests autors? Tu parles d'exili interior, exili exterior, exili europeu. Es pot parlar d'equilibri entre una cosa i l'altra? Què és el que t'interessa més fer?
El que jo vull sempre, a banda de la literatura, és explicar com funciona un text i quin significat té per mi o pot tenir per nosaltres. Després, el que vull és saber com funciona, explicar com s'ha fet i també explicar més o menys què és el que fa aquest text amb el lector. Per tant, moltes vegades, com que no escrivim des del no-res, i els escriptors moltes vegades tenen presents altres textos o altres autors, en el cas de Riba és inequívoc que tenia claríssimament l'Odissea present, no només quan escrivia les elegies de Bierville, sinó la tenia present perquè havia estat el traductor. D'acord? Per tant, si hi ha influència, doncs és lògic anar-la a rastrejar. En altres casos, potser no es pot trobar una influència. Jo sempre dic el mateix, fa poc feia una conferència a la Universitat de les Illes Balears sobre literatura comparada i deia que la comparació per ella mateixa no ha de ser un objectiu de la literatura comparada. L'objectiu de la literatura comparada és conèixer els textos. Si per conèixer un text hem de veure quin l'ha influït o quins altres textos tenia al voltant i podrien haver-se fet d'aquesta mateixa manera, ja som al cap del carrer. El que ens interessa és conèixer com funciona un poema. I llavors, pel que fa als diferents capítols, jo el que volia és triar una manera diferent de enfrontar-se a l'exili i intentar donar un model. No pas perquè jo el plantegés, sinó perquè llegint aquests autors havia vist que cadascú havia intentat defensar-se de les penes de l'exili, de l'enyorança, però també de l'excés del que seria sentimentalitat d'una manera diferent. I per tant, cadascun d'aquests autors demana un tipus d'anàlisi diferent i també proposa un tipus de solució a la pena de l'enyorança.
El primer capítol dius que has hagut de retirar alguns capítols que ja tenies escrits, un sobre Mercè Rodoreda, un altre sobre Agustí Bartra i un capítol teòric sobre la condició de l'exiliat. Dius que el llibre s'hagués allargat massa.
Evidentment.
Dius també, tot i que aquest pròleg està datat al 2010, dius que espero que vegin la llum en dates pròximes. Tenen data de publicació?
No, que va. El llibre de la Rodoreda, el capítol de la Rodoreda ja és un llibre de 300 pàgines, acabat, però sense editor, com sempre és molt difícil trobar-ne. L'Agustí Bartra en dec tenir unes 50 pàgines aproximadament i espero que sigui un llibre més extens. I pel que fa al capítol de la reflexió sobre la condició de l'exiliat contemporani, concretament, doncs bé, està escrit i com que no dona prou per un llibre, ja veurem si cabe en un llibre o segueix dins un calaix, evidentment des d'un calaix de l'ordinador, doncs rumiant o dormint, no ho sé, ja ho veurem.
T'anava a fer una pregunta, però abans me l'has mig contestat. El llibre parla de literatura a partir de literatura.
Evidentment.
I et volia preguntar, és massa agosarat afirmar que l'eina bàsica de treball és el comentari de text?
Sí, no és gens agosarat.
Perquè és que hi ha cartes i poemes de Riba, poemes de Machado, de Hölderlin, de Chateaubriand... Fins i tot, a mi m'ha cridat molt l'atenció, perquè no ho sabia, que aquell famós poema de Pere Quart, Corrandes d'exili, que té dues versions.
No, dues versions, no en té cinc de versions.
Ah, cinc versions, vaja, doncs bé.
I realment, cada cop que em va fer una edició la va canviar i és un problema perquè arriba un moment en què llegeixes Corrandes de l'exili o algú recita Corrandes de l'exili i tens al cap una altra versió. Cada cop que feia unes obres completes, moltes vegades per la censura, moltes vegades perquè ell es veia en cor d'explicar altres coses, doncs la canviava. Per tant, aquesta és una mostra que en algun moment m'he hagut de remengar les mànigues i posar a fer-me crítica anecdòtica, crítica textual.
Aquí són les diferents versions?
Aquí hi ha la versió original. I aleshores el que he anat fent és, paràgraf per paràgraf, anar comentant les variacions, intentar explicar per què feia aquestes variacions. Moltes vegades eren per raons mètriques, d'organització del contingut, moltes vegades perquè amb la distància de l'exili, quan ja no ets a l'exili, ja et veus en cor de dir altres coses que potser a l'exili no podies dir, per por de què pensarien a fora, tu que has marxat, hi havia una por molt gran entre aquesta gent pensant què pensaran de nosaltres els que s'han quedat a Catalunya, que els hem deixat sols, i els hem deixat sols amb l'enemic a dins de casa, no ens ho perdonaran mai. Per tant, sempre hi ha males consciències i a cada moment, doncs, d'acord amb la mala consciència o no, la fas o la refàs.
Si et sembla, parlem d'un dels llibres de creació, Poètica per un ninot. A mi m'ha cridat molt l'atenció, bé, que és un premi, és un llibre que va rebre un premi que es diu Decàlia. A veure, és un reconeixement, si més no, curiós, un premi decenal.
Sí, sí, sí.
Què és un premi decenal?
Són unes festes que se celebren cada 10 anys per la Verge de la Candela. Evidentment se celebren cada any, però cada 10 anys tenen un esclat i es convoca un premi que han guanyat, bé, doncs, insignes escriptors, diguem-ne, de tota la literatura, gairebé podríem dir contemporània del segle XX catalana. I bé, per les condicions vaig pensar, bé, potser aquí tindrà lloc, i bé, com l'ase que troba una flauta enmig del prat, doncs la va bufar i va sortir.
Diu que han estat membres del jurat gent com Narcís Oller, Pompeu Fabra, Joan Maragall, Baltasar Porcel, Marta Passarrodona. Déu-n'hi-do.
Sí, sí, hi ha una bona nòmina.
Escolta, és un text, Poètica per un ninot, que és una mena d'entremig entre teatre i poesia.
Sí.
Què té de text teatral? Perquè hi ha acotacions, hi ha cor, hi ha un diàleg, actors, màscares. I què té de poètic? És un poema escènic, com se l'ha qualificat?
És un poema escènic, és un poema... Si es vol per ser representat, és un soliloqui, però un soliloqui d'un ninot que comença a parlar, que ell és poeta, el ninot, i que és increpat per unes màscares que són una mica al cor. I he d'admetre que en aquest sentit em vaig inspirar molt en Salvador Espriu i tot el seu concepte de grotesc teatral. Em va interessar molt, però evidentment també hi ha altres idees aquí al darrere. El fet de que convertir l'interioritat d'un mateix en un teatre, i aquesta és una idea de Charles Baudelaire, per exemple, que vaig trobar a Rilke, i em va semblar molt interessant. De fet, és una manera de criticar el món teatral, el món cultural català actual, criticar els poetes i de pas criticar la manera de fer d'un poeta que es pugui dir, per exemple, Jordi Julià, què és el que fa malament i què és el que no hauria de fer. Per tant, és una manera de fotre una mica cops a tort i a dret, però sobretot una mica ganes d'ajustar comptes, que diuen els castellans, ajustar comptes a mi mateix.
Rilke, que l'acabes de citar, veig que hi ha precisament un fragment de les, de les elegies de Duino.
Sí.
Per tant... I t'anava a fer una pregunta que me l'has contestat.
Caram, ostres.
Diu, t'anava a preguntar, és un llibre, per dir-ho d'alguna manera, crític o sarcàstic en alguns moments, ho acabes de dir.
Sí, sí,
ho
és,
ho
és.
On
hi ha aquesta voluntat. Diguem-ne que en aquí, diguem-ne, és més sarcàstic, amb l'autor mateix i amb el món que l'envolta, i, per exemple, l'altre llibre, Circumstàncies adverses, que també té un poema inicial llarg, perquè jo sempre faig poemes llargs, que m'interessa, aquell és molt més irònic, respecte a un individu, doncs, que té problemes per trobar, per encaixar amb les senyores, per dir-ho així. I per tant aquell poema és un to més irònic, hi ha molta més pietat en el fons, més distància amb un personatge una mica així amb defectes, per dir-ho així, que hi farem. Aquí no, aquí és una estracanada, per dir-ho així, per criticar, doncs, l'escriptura poètica, l'escriptura poètica d'en Jordi Julià i també el concepte de poesia o de cultura que tenim actualment.
Tinc entès, Jordi, que els títols d'alguns dels teus llibres aprofiten versos d'altres poemes,
sí,
d'altres poetes. El primer llibre, Els grits que no he matat, sempre m'has dit que són uns versos d'un poeta famós que no m'has volgut dir mai qui és.
Doncs, si no ho he volgut dir mai, ja ho diré ara mateix. Són uns versos que pertanyen al coral romput de Vicent Andrés Estellés.
Ah,
i són uns, és un passatge que reflexiona sobre precisament la creació poètica. Aquest és un poema que a mi m'apassiona i que m'apassiona amb la recitació de l'Ovidi Montllor i la música d'en Toti Soler, i que sempre recomano a tothom que el llegeixi. Jo, que sóc ferreteria declarat, he de dir que no hagués pogut escriure els poemes llargs que he escrit si no hagués conegut el coral romput.
Escolta, el tercer llibre, que es diu Circumstàncies adverses,
que per ordre cronològic és el segon, per dir-ho així.
D'acord, però a la pàgina 18...
Ui, ara això ja no me'n recordaré.
De la Poètica per un ninot,
sí,
hi ha un vers que diu, per tant, les circumstàncies són adverses.
Sí.
El títol d'aquest altre llibre, Circumstàncies adverses,
sí,
L'has agafat d'aquí?
No,
no,
és molt
fàcil.
No, 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 és molt fàcil. A Circumstàncies adverses s'havia de titular originàriament Complements circumstancials.
Que hi ha un llibre de Francesc Parcerisas que es diu així.
No de Francesc Parcerisas.
Ah, no? Ah, de Salvador Oliva.
De Salvador Oliva, que es diu així.
És veritat.
Jo no recordava que hi havia un llibre de Salvador Oliva que es deia així i vaig fer un poema que es deia Complements circumstancials,
sí,
que és un poema que parla de la llengua, però que en el fons no està parlant de la llengua catalana, sinó que està parlant de les relacions personals, home i dona, home-home, dona-dona, tant se val. Diguem-ne que és un poema que és metafòric, per dir-ho així, i volia que aquest poema donés títol a això, a dir que al cap i la fi ja no som importants, tots plegats som una mica complements circumstancials. Després vaig adonar-me que en Salvador Oliva tenia un llibre i ho vaig haver de canviar, però com que volia el concepte de circumstàncies o circumstancial al títol, vaig posar circumstàncies adverses. Quan acaba circumstàncies adverses, penso que ja estic cansat, ja no escriuré res, i al cap de dues setmanes se m'acut fer Poètica per un ninot i en un mes tinc acabat Poètica per un ninot. Per tant, Poètica per un ninot és un llibre que ve després, immediatament després, i que juga, per tant, amb la producció d'aquest Jordi Julià que està, diguem-ne, implicat a Poètica per un ninot.
Un parell de preguntes més i haurem d'acabar, perquè saps que la ràdio...
No, no.
Mira, a l'epíleg de la Poètica per un ninot fas una mena de repàs a la teva trajectòria poètica i dius que et consideres membre de la generació del 89 o de la caiguda del mur. Mm-hmm. Per què?
Per què? Doncs perquè hi ha un moment en què t'adones que tot un conjunt de gent més o menys de la teva edat, estic parlant d'aquella gent que va néixer a mitjans dels anys 60 i entre mitjans dels anys 60 i mitjans dels anys 70, més o menys tots acabem fent les mateixes coses, acabem comentant coses semblants, tenim un enfocament davant de la vida, tenim uns mateixos somnis o unes mateixes desil·lusions. I per a tots nosaltres va haver-hi un moment crucial que ens queda retingut a la memòria, que és la caiguda del mur de Berlín. I allò simbòlicament també representa la caiguda d'uns ideals, d'una manera d'ordenar el món, i també representa un demà. Per tant, bé, per parlar de generació, parlo d'això, també molts dels poetes o fins i tot narradors més o menys de la mateixa quinta, i trobo també aquesta reflexió al voltant del mur de Berlín, de la plaça Tiananmen. I bé, senzillament vaig considerar en un llibre que es diu Modernitat del món fungible que aquesta era una bona manera per explicar tot de coses que ens passaven i que posaven per escrit tot d'escriptors que més o menys vam néixer per unes mateixes dates.
I l'última pregunta, referida ja al llibre Circumstàncies adverses, cap al final del llibre fa referència a unes converses entre Goethe i Eckermann, i es parla d'una mena de classificació de la poesia de Llatzeret. És una mena de classificació no massa positiva de la poesia. Es fa molta poesia de Llatzeret avui en dia?
Es fa molta poesia sentimental, molta poesia d'ajut d'un mateix, i això no està pas malament. El que passa és que jo aspiro a que la poesia que faig jo, perquè m'interessen a mi, pugui ajudar, agradar, interessar algú altre. Llavors, quan t'ho planteges, doncs bé, has de fer poesia de circumstàncies, perquè és potser la millor de totes, perquè és la que lliga amb una veracitat, amb una sinceritat, però sempre has de pensar que allò ha d'interessar algú més i que les teves coses no només et poden interessar a tu. Per tant, cal fer un altre tipus de poesia, potser no tan lligada al jo, al sentiment, a l'individualitat, i una poesia potser a vegades una mica més objectiva perquè pugui arribar a més gent. Però això són tot punts de vista i estic segur que hi ha gent que pensaria exactament el mateix que jo, al contrari, i segur que tindria també la raó.
Moltes gràcies, Jordi, per haver vingut a Ponset Ràdio, aquí al Tirant de Llibre, i bé, quan tornis a treure un altre llibre, doncs et tornarem a convidar perquè ens il·lustris i ens expliquis el teu punt de vista.
Espero poder venir ben aviat.
Recordem,
és un plaer,
els dos títols, recordem els dos títols de poesia d'en Jordi Julià, Circumstàncies adverses, està editat per Edicions Viena, i Poètica per un ninot, que està editat per Cossetani Edicions.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. La crònica.
Bé, doncs ja tenim en directe la nostra benvolguda companya, Laia Martínez. Bona nit, Laia.
Bona nit. Bon vespre.
Com estàs?
Va bé, va bé.
Què ens has d'explicar des de Palma?
Bé, avui, ara mateix, jo m'he perdut, i bé, vosaltres també, perquè tampoc no us en havia pogut avisar, un homenatge que s'està fent a la antiga llibreria Àgora, que ara és associació cultural, des de fa uns mesos ha estat reconvertida, s'està fent un homenatge al poeta Bartomeu Fiol, que ens va deixar l'any passat. Ha començat de vers les 8 i bàsicament doncs, és un recital que ha organitzat l'associació en col·laboració amb la Casa Museu Llorenç Villalonga i que ha muntat, ha estructurat el barceloní Àlex Susana, que va guanyar en el seu moment el Carles Riba de Poesia, però a part és traductor, crític, articulista i era doncs, molt bon amic i gran coneixedor de l'obra de Bartomeu Fiol. Tinc entès que volien repassar tota una sèrie d'escrits, diguem-ne, dels menys coneguts i també doncs, donar la clau més humana d'en Fiol, no? A través d'alguns dels seus textos triats per n'Àlex Susana. Supos que haurà anat molt bé, ja us explicaré la setmana vinent, si un cas. Lo que no us heu perdut i encara podeu, sou a temps de participar-hi, són les jornades d'estudis locals de Manacor, en aquest cas la setena edició, que tindrà lloc aquest divendres i dissabte, 11 i 12, en el Museu d'Història de Manacor, a la Torre dels Anagistes. Són unes jornades que doncs, ja duen, com he dit, 7 edicions i que se centren doncs, en aprofundir en diversos temes que afecten a la localitat, no? a Manacor. Enguany s'aprofundirà en l'activitat cultural i artística que s'ha desenvolupat a Manacor al llarg de la història i fins a l'actualitat i s'analitzarà doncs, a través de diverses conferències, recitals, etc., la seva incidència real en la societat. Hi haurà debats, conferències, per exemple, el divendres dia 11 doncs, n'hi haurà una a les 5 de Sora Baixa titulada Pràctiques de cultura de masses que arrelen i que serà un diàleg entre Jordi Busquet i Benjamí Villosada, moderat per Felip Monà, que xerrarà una mica doncs, de totes aquestes pràctiques socials relatives al lleure, sobretot les 2.0, que són les que ara ens afecten més o emprem més, com es vinculen amb el fet cultural i amb l'activisme artístic que hi ha doncs, a la zona de Manacor. Aquestes jornades, molt interessants, estan ofertes a investigadors, estudiants i bàsicament a qualsevol persona que estigui interessada en la cultura en general i local en particular. Encara hi ha temps per inscriure's, les inscripcions valen 15 euros i hi ha diversos descomptes, us en podeu informar al 971-555-912. I bé, això seria doncs, l'acte més important que hi haurà aquesta setmana, però a part cal destacar que a Eivissa s'acaba d'inaugurar la Fira del Llibre Antic i d'Ocasió, que es fa tot al llarg del passeig de Vara de Rei i que estarà oberta doncs, cada dia de 11:15 del matí fins a 9 del vespre. Encara hi està arribant el material, diguem-ne que la inauguració oficial es farà el diumenge dia 13, però s'hi podran veure coses interessantíssimes perquè no només hi participen els llibreters d'Eivissa, sinó altres de Barcelona, València o fins i tot de les Espanyes. Hi haurà doncs, edicions tan interessants com les de les generacions del 98 i del 27, com també números del butlletí d'estudis eivissencs d'Isidor Macavic i contes infantils antics com la col·lecció El Patufet dels anys 20 del segle passat, guies antigues d'Eivissa o primeres edicions de llibres diguem-ne que val la pena adquirir. Per tant, teniu tota aquesta setmana i la setmana vinent per passar-hi, fer-hi un cop d'ull i hi haurà també una parada de l'Ajuntament d'Eivissa que hi participarà amb fons de l'Arxiu Històric i de la Biblioteca Municipal que estaran doncs, a preus molt econòmics
cal anar-hi prest, perquè això ja se sap que els entesos hi passen de seguida i després, el segon dia, ja no hi ha res d'aquestes edicions tan interessants. Per tant, feu-hi un cop d'ull i no us perdeu també el calendari d'activitats, que es pot consultar a la mateixa web de l'Ajuntament d'Eivissa, per veure doncs això, els contacontes que hi hauran, tallers, algun recital presentació d'algun autor eivissenc, etc.
Doncs molt bé, Laia, ens has fet una explicació realment a fons de totes aquestes exposicions i activitats que feu per aquí baix.
Sí, és que sempre tinc moltes coses per explicar-vos i els 5 minuts se m'acaben molt de pressa. Però vaja, crec que més o menys sabeu que podeu consultar doncs, a través de les webs o els Facebooks tant de l'Associació Cultural Àgora com del Museu d'Història de Manacor com de l'Ajuntament d'Eivissa. Podeu repassar aquestes activitats i no perdre-les en ni una.
Molt bé, doncs. Moltes gràcies per la teva informació.
Gràcies a vosaltres.
I ens tornem a veure la setmana que ve.
Molt bé, que vagi bé.
Gràcies.
Adéu.
Bon vespre.
L'editorial.
Bé, l'apartat editorial ens el fa el nostre company Jordi Plens des de casa seva. Bona nit.
Hola, bona nit. Sí, inexcusablement, avui ha de ser des de casa a causa d'un imprevist. De totes maneres, suposo que tindrà la mateixa immediatesa. L'editorial d'avui es diu Cultures Polítiques Irreconciliables. L'antropòloga britànica Mary Douglas, nascuda el 1921 i morta el 2007, exposava a Thought Styles, que podríem traduir com a Estils de Pensament, un llibre de l'any 1996, la teoria dels tipus culturals incompatibles. Cada un d'aquests tipus culturals responia a una mena de tradició i es trobava en conflicte amb els altres. Les persones, a través de la nostra actuació, intentem contínuament dur a terme una forma ideal de vida comunitària i intentem persuadir-nos les unes a les altres a fi de fer aquest ideal possible, aquest ideal de vida comunitària possible. Des d'aquest punt de vista, tot comportament és simbòlic i està fortament compromès. Segons Douglas, hi ha quatre tipus culturals diferents. El primer, diguem-ne conservador, es basa en la comunitat jeràrquica i està a favor de la formalitat i la compartimentació i dels grups fortament estructurats i complexos. El segon grup representa la cultura competitiva de l'individualisme, integrat per emprenedors i oportunistes. Aquests dos tipus d'ideals culturals accepten l'autoritat, el lideratge i la dominació. És a dir, els preocupa més el desordre, l'arbitrarietat i la subversió que l'ús proporcionat de la força. El tercer tipus es basa en la igualtat dins d'un grup i, per tant, està a favor de l'espontaneïtat i la lliure negociació, però és força hostil a altres formes de vida. Sovint integren aquest tercer tipus persones desafectes del primer grup que protesten contra certes formes de dominació. I el quart grup és la cultura de l'aïllat, prefereix estalviar-se els controls opressius de les altres formes de vida social i no té gaire influència en la societat. L'integren immigrants, refugiats, marginats. El terreny comú per la protesta dels components del tercer grup i del quart grup té a veure, esclar, amb l'ús del poder. Dins de cada cultura hi ha preferències decisives. La formalitat enfront de la informalitat, les funcions especials enfront de la participació general, la jerarquia enfront de la igualtat, el fervor enfront del fred raonament, l'excitació de les masses enfront de la calma i l'ordre de la solitud, la ideologia enfront de l'utopia. Cada opció té els seus punts forts i quan es donen certes circumstàncies presenta certs avantatges sobre les altres. Cada una té també les seves febleses, però totes quatre coexisteixen en un estat d'antagonisme mutu a qualsevol societat en qualsevol època. Naturalment, els membres de cada grup cultural poden canviar de grup en funció de les seves circumstàncies vitals. Això és tant com dir que l'experiència precedeix la consciència i que els individus d'un grup isolat potser evolucionaran més o menys ràpidament cap a l'individualisme quan millorin de posició econòmica dins una societat amb una renda per càpita elevada on prevalgui la família nuclear. Avui dia, però, no sols s'ha posat en dubte que qüestions com la preferència per la jerarquia o la igualtat siguin exclusivament convencions socials, sinó que també s'invoquen aspectes neurobiològics per explicar les actituds socials i polítiques. Així, s'ha constatat experimentalment que les persones que mostren més capacitat per sentir i compartir les emocions i el dolor dels altres, les que mostren més empatia, una capacitat mental associada a l'activació de les neurones mirall, acostumen a preferir relacions socials igualitàries, mentre que la preferència per una organització jeràrquica va associada a una activitat neural menor quan es percep el dolor dels altres. Ara bé, encara no se sap, encara s'ignora, si l'activació social diferenciada es produeix únicament per aprenentatge o condicionament, o també, i potser exclusivament, per motius genètics. I fins aquí l'editorial d'avui.
Els microrelats.
Bé, comencem els microrelats. Primer dient que ACR a la ràdio es tracta de la lectura d'uns contes que són seleccionats sense la nostra intervenció. Nosaltres donem suport a la iniciativa de l'Associació de Relataires en Català emetent els contes que es proposen dins del projecte ACR a la ràdio. Si voleu més informació, heu d'anar a www.associaciorelataires.com i buscar al banner a la dreta concurs de microrelats 2011 Sentiments. Bé, començarem a llegir, a mínim de llegir tres, però llegirem només dos, perquè el temps se'ns va tirant a sobre i tenim moltes feines que fer encara a presentar-vos. El primer es diu «És sempre la falta anterior a la culpa». És un relat de Toni Arencón Arias. «Així la consciència ens fa dos covards». Hamlet, William Shakespeare. JMF s'ha suïcidat pel rudimentari mètode de la soga al coll i la puntada de peu a la cadira. A títol justificatiu i en qualitat responsable, deixar escrites quatre notes datades cronològicament. Primera, la son em venç, però cada vegada que procuro dormir s'inicia el mateix malson. Ferida de mort, te m'apropes a mi, murmurant que em desitges amb el cabell enganxat a la cara a causa de la sang resseca. Les mans que avances en senyal de súplica també estan ensangrades. Rius. És una rialla sinistra. El terror en desperta. El cor desbordat. Transpirant la meva pròpia por. 2. N'estic destrossat. Física i moralment destrossat. Desitjaré poder dormir. Almenys un parell d'hores seguides. No suporto aquesta tortura. Sense indici de pietat, sense besllum de misericòrdia, cada nit amb visites en somnis. És l'angúnia de l'expiació, transmutada en consciència. 3. Els ansiolítics prescrits pel psiquiatre no han servit de res. El problema no és dormir, el problema és el remordiment, somiar-te i veure créixer aquest sentiment dolós que neix de la meva pròpia covardia. Les notes es trobaren disperses a l'interior del tractat Das Umwelten in der Kultur de Sigmund Freud, edició rústica de 1934. La quarta nota estava subjecta a un clip a la pàgina 78. 4. Amor meu, dorms aliena a centímetres del meu patiment. Sé que només és un malson, però jo no puc més. Soc conscient que cap culpa no pot ser esborrada mitjançant el propi càstig anticipat, però tinc que actuar en conseqüència o acabaré assassinant-te, igual que l'inici del maleït somni, copejant el teu crani amb la figura de ceràmica de la tauleta de nit. Perdona'm, estimada, per somiar repetidament la teva mort. Al llibre, la frase «També podrà sentir-se culpable aquell qui no hagi fet mal, sinó tan sols reconegui en si la intenció de fer-ho» estava destacada en groc. El segon conte que presento es diu «Impulsos» i és un relat de Joan Pinyol Colom. El van declarar culpable i hores després el cos feia de pèndol d'una forca. però l'Anastasi no en tenia cap culpa. Aquella tarda de maig, la que tenia el convidà a caçar papallones, i una de les paràboles maldestres el va fer perdre tot d'una l'equilibri. A ella li bullia el cos d'una excitació que no sabia ni volia controlar, i sota el noi feia saltar els tres botons de la camisa de quadres blancs i vermells. Amb els pits en l'aire pregar a l'Anastasi que la besés, i en veure que no feia el pas li mossegar un braç. El noi reprimir el crit, saltar com una llebre i abans de caure a topar i feu perdre la línia de vol d'un parell de papallones. Després arrencar a córrer sense mirar enrere. La Caterina es bufeteja de ràbia i de camí cap a casa provar de seduir un home que estava de prova com a collidor de maduixes i que acabava d'arribar del nord. Van fer l'amor sobre les plantes fins a arribar a un parell d'esbarzers i desaparegueren una temporada. Els pares de la Caterina acusaran l'Anastasi de segrest en grau de desaparició forçosa i presumpte assassinat i ocultació de cadàver. La policia identifica les dents de la noia desapareguda en els relleus de la mossegada del braç del noi i dies després un veí que passava vora dels esbarzers trobar un parell de retalls de la camisa de la Caterina tacats d'un vermell sospitós que ningú relaciona amb els maduixes. L'Anastasi es va cansar d'assegurar que no sabia res de la noia i un jurat popular dictà sentència. La nit abans, tres dels seus membres no havien pogut agafar el son. Un altre havia estat abandonat per la dona i el cinquè se li cremà sencera la segona residència. L'acord de culpabilitat fou unànime i exorcitzador. El dia que la Caterina tornà de Bracet, amb un noi que se sentia orgullós d'estar al darrere del seu embaràs i amb ganes de recuperar la feina en els camps de maduixes, el jurat popular també compartí un agre sentiment de culpabilitat.
Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Helena.
Hola, bona nit, com esteu?
Com estàs?
Bé, bé, després d'aquest pont, doncs bé,
sempre s'agraeix.
Una setmana molt tranquil·leta i després en tornem-hi.
Molt bé. Escolta, desitja guardar els canvis? Empar Moliner, eh? Què ens has d'explicar?
Els canvis, si són bons, sempre s'han de guardar, i si no, fora, esborrar. Bé, de fet, jo vaig posar aquest títol perquè sortís a l'escaleta per vosaltres, bueno, que ho tingueu més o menys anticipadament del que jo vull parlar, però en el fons el que buscava, i amb aquest llibre també, el que busco és fer una crida al bon humor i a la ironia, perquè ateses les circumstàncies que estem vivent, les notícies que ens arriben cada dia, cada divendres, vaja, i bé, tot el que estem passant, sobretot els que estem treballant en ensenyament, doncs la cosa és com una mica decebedora, no? I com que per abstraure'ns no penso jo que ens n'haguem d'anar a buscar cap revista al cor ni cap cosa d'aquestes, crec que hem d'anar a veure de la bona literatura i de la literatura hilarant, com és el cas de l'Empar Moliner. Uh-huh. Això és un compendi, un recull, una agrupació d'una sèrie d'articles que ella escriu a l'edició catalana del País. I el té publicat Quaderns Crema, que és, bueno, la seva editorial, bueno, més habitual, per dir-ho així. I, clar, com us podeu imaginar, doncs, si vosaltres heu llegit, i suposo que els nostres lectors i lectores també han llegit alguna cosa, perquè no és la primera vegada que parlem de l'Empar en el programa, doncs veuran de què estic parlant, no? Sabran de què estic parlant, doncs, d'una manera de veure les coses. Bé, molt encertada, però alhora amb un toc d'ironia que, si més no, t'arrenca un somriure. Per exemple, són 80, ara no recordo, 84 potser, d'aquestes publicacions en el País en català, que 84 peces, i bé, no té un tema concret, no té no parla sempre de política o sempre de cinema, o sempre de televisió, que ella ja sabeu com és, vull dir, toca tot les teves, perquè ella parla del seu univers, l'univers que l'envolta, i és capaç de parlar del feminisme com de la llengua catalana, com ficar-se amb altres escriptors, però ficar-se amb carinyo, vull dir, des del punt de vista d'una amiga, d'una persona que els coneix bé, no? Jo que sé, com en Portell o així, no? O bueno, fins i tot ficar-se amb un dels antics alcaldes que havia tingut Barcelona, l'han clos. Clar, ella, segurament, vosaltres us preguntareu, bueno, i per què es diu així aquest recull, no? Perquè es podria dir, doncs, no sé, recull d'articles del País. No, doncs, bueno, ella, en un moment donat, sí que és veritat que en una entrevista li van preguntar, perquè, bueno, sabeu que quan generem un document a l'ordinador ens pregunta sempre si volem guardar els canvis, i és perquè ella intenta establir una analogia amb la vida, no? O sigui que ella diu que hauríem de poder decidir si el que acabem de fer, en aquest cas seria el document que nosaltres generaríem, doncs volem que continuï, o sigui, que es faci realitat, el guardem o no el desem, vale? I és una mica el per què ella va escollir aquest conveni d'articles. No és gaire llarg i tampoc és gaire car, deu voltar el seu... Bueno, jo fa ja temps que el tinc, en aquells moments de l'etiqueta marca 16, no sé si ara amb l'IPC i tot això, perquè clar, potser d'això ja fa ben bé 4 anys, s'haurà pujat molt, no ho penso. I és senzillet, perquè clar, són, ja us dic, uns 84 relats que a veure, que molt amens, vull dir que el llibre el pots deixar en qualsevol moment i de la mateixa manera que el pots reprendre en qualsevol moment. Té un altre també semblant, que també és un recull, però ella sempre fa reculls, sempre fa, bueno, gairebé sempre fa reculls. Té un altre que és bastant semblant també, que és el d'Estimus i Begut, no sé si el coneixeu aquest.
Sí, n'hem sentit a parlar. Sí.
Sí, doncs és bastant similar, que també és un recull d'articles que ella ha fet. I després també un altre, que de l'Empart, que també, que aquest és el darrer que he llegit, perquè penso que és el darrer recent sortit del forn, és La col·laboradora, que amb aquest, bueno, és per riure de debò, perquè l'altre, si més no, té un punt irònic, el que us dic de dir de guardar els canvis, però saps que hi ha un trasfons de realitat que et deixa una mica tocat, saps? És a dir, sí, riem, però, o sigui, ens ho prenem a problema, però té molta raó, no?, moltes coses. En canvi, aquest està molt bé, perquè, aviam, és molt, 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 molt còmic, molt, molt divertit, molt, el de La col·laboradora és, bueno, és el primer cap de setmana d'una, es diu La col·laboradora perquè és el primer cap de setmana d'una negra, no d'una negra de pell, sinó d'una negra d'una escriptora de llibres per una altra, amb la custòdia de la seva filla, i clar, es generen situacions i sentiments i diàlegs interiors, doncs, que clar, que et fan riure. Per això us deia que és una crida a l'obra de tota l'Empart. Més que el desig de guardar els canvis, que sí, que penso que està molt bé i crec que és el que, si ningú s'ha iniciat en l'Empart, està molt bé per iniciar-s'hi.
O sigui, Helena, que a partir d'aquest llibre, Desig de guardar els canvis, ens recomanes de tot cor tota l'obra de l'Empart Moliner. És això?
Sí, però potser és un punt de vista una mica subjectiu, perquè jo en sóc fan, per favor, però vaja, a veure, penso que el que em suscita a mi també, doncs, els hi suscita als altres.
Molt bé.
Molt bé,
molt bé, Helena. Doncs, escolta, t'agraïm moltíssim la teva col·laboració i bé, hi tornarem la setmana que ve.
Moltes gràcies.
Vinga, doncs, bona nit i gràcies.
Bona nit.
Adéu.
Bé, amb aquests minuts, aquests segons que ens resten, ja diem la frase que havíem de dir. És una frase de Konrad Adenauer, polític alemany que va viure entre 1876 i 1967. Va ser, com sabeu, conseller de l'Alemanya Federal. Diu, en política, l'important no és tenir la raó, sinó que li donin a un.
I amb aquesta frase que ens acaba de llegir en Joan, acabem el programa d'avui, el programa 197. Recordeu que la setmana que ve hi tornarem. Recordeu que si no heu pogut sentir aquest programa sencer, dimecres el podreu tornar a sentir en reemissió aquí a Punt Set Ràdio.
De 10 a 11.
De 10 a 11. I bé, us esperem una setmana més aquí a Tirant de Llibres. Agraïm a totes les persones que han col·laborat, a la Gemma, al control tècnic, a en Jordi, que ha fet l'entrevista amb nosaltres, en Jordi Plens, la Laia, l'Empar, l'Helena, a tu, Joan, a mi mateix,
i ens esperem... Ho creiem a nosaltres mateixos i la gent que ens escolta, sobretot.
I la setmana que ve hi tornarem. Bona setmana.
Bona setmana.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Murelló, Helena Martínez Pons, Laia Martínez, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt Set Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.sansaloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.